els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
A la caravana comencem la ruta de la seda.
I per començar aquesta ruta de la seda d'avui, com sempre, ens acompanyarà en aquest estudi i en aquesta caravana Xavier Pujades. Ell és doctor en història, professor de Blanquerna Universitat Ramon Llull, professor d'història de l'esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport. Doctor Pujades, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Molt bé, bon dia, gràcies a tu.
Avui ens parles de l'esport femení.
Sí, i d'un cas molt especial, molt peculiar, molt interessant, no gaire conegut, però que realment va marcar molt la història d'aquest pas de les dones a la incorporació a la pràctica esportiva a Catalunya i en general a l'estat espanyol, que és la creació del Club Femení i d'Esports de Barcelona.
Ep, què vol dir del Futbol Club Barcelona?
No. El Club Femení d'Esports de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, sí que és veritat que hi havia alguna connexió amb algunes de les persones que van formar i que van crear aquest club amb el Barça, va haver-hi alguna connexió, però no tenia res a veure amb el Barça.
Com neix tot plegat?
Neix l'any 1928, en un moment en plena dictadura de Primo de Rivera encara, finals de la dècada dels anys 20, en què l'efervescència femenina i feminista d'aquestes onades feministes europees és bastant punyent després de la Primera Guerra Mundial. Les dones han pres un protagonisme molt important en la societat europea occidental i també en l'esport, i això arriba també aquí, i arriba a una ciutat com Barcelona, que era ja una ciutat esportiva molt important, en què la pràctica esportiva femenina no era encara massiva, però començava a ser-ho, i la consciència de les dones de que la pràctica esportiva les feia més iguals als homes i les feia més fortes i les feia més conscients de la seva pròpia llibertat, del seu propi alliberament, ja era molt important. I l'any 1928, tres dones, i algunes més, però fonamentalment tres dones, la Teresa Torrents, l'Enriqueta Sèculi i l'Anna Maria Martínez Sagi, es van unir i van pensar que crear un club només per dones, un club esportiu només per dones, gestionat i dirigit per dones i per la pràctica de l'esport femení, era una bona idea. La Teresa Torrents era mestra, era cap de la secció de delineants de la Telefònica, per tant, era una persona que tenia una professió liberal. L'Enriqueta Sèculi també era mestra i escriptora. Totes provenien una mica del món intel·lectual barceloní, català d'aquella, no només barceloní, sinó català d'aquella època. I l'Anna Maria Martínez Sagi, un personatge molt interessant perquè és bastant conegut, poeta, escriptora, també havia fet esport, era atleta, i a més va ser, i aquí la vinculació amb el Barça, que tu deies al principi, va ser la primera dona en ser en una junta directiva d'un club de futbol l'any 1934, la primera dona en tot l'estat espanyol i un cas a Europa bastant peculiar, que va formar part de la junta del club del Futbol Club Barcelona, de la junta directiva en l'àrea social, l'any 1934. Aquestes tres dones es van ajuntar, van crear aquest Club Femení d'Esports l'any 1928, que va passar per diverses etapes i que va durar durant tota la Segona República i la Guerra Civil, fins que al final de la Guerra Civil va haver de, malauradament, deixar-ho estar, i algunes de les seves integrants van anar a l'exili i van deixar la pràctica esportiva i la creació d'aquest club.
Mira, m'acabo d'apuntar una pregunta, però te la faré al final.
Molt bé.
De tot plegat. Abans deixa'm preguntar-te per què és un cas tan important en la història de l'esport i de la societat catalana un fet com aquest.
És molt important, jo diria que per dues raons, bàsicament. Una, perquè van crear un club, i era la primera vegada, ho hem dit abans, i la primera ocasió que era un club només per dones i d'esports, i no només era un club esportiu, sinó que també conreava d'una manera molt important el desenvolupament intel·lectual, cultural de les dones. Bona Això idea. És molt important. Perquè moltes provenien del món intel·lectual d'aquella època, van crear una biblioteca interessant, feien conferències, feien audicions musicals, feien audicions de poesia, de literatura en general.
Per entendre-ho, Xavier, ens estem referint a una cosa similar al que aleshores serien els clubs de fumadors però amb dones i en comptes de fumar amb esport?
Home, és un paral·lelisme, diguem-ne, que rebuscat, però sí, podria ser...
Ja sóc jo, sí, també, sí.
Podria ser-ho, podria assimilar-se. És a dir, un club on es reuneixen persones que tenen una afició comuna, diguem-ne.
Però que no només fan allò, això.
Però que no només fan allò, sinó que fan altres coses, perquè les uneixen diverses coses diferents, no? I en aquest cas les unia sobretot el món de la literatura i de la intel·lectualitat i de la cultura. Elles creien que perquè les dones tinguessin consciència de ser lliures, doncs era important que també conressin la part intel·lectual, com els homes, i fossin potents des del punt de vista cultural, tinguessin iniciativa, tinguessin emprenedoria, tinguessin coneixements i fossin intel·ligents, i a més havien de conrear el seu cos, i per tant també a la part esportiva. Deia, és molt important aquest club per dues raons, bàsicament. Una, aquesta, per les seves particularitats i que buscaven doncs, aquest alliberament de les dones, i en segon lloc, perquè el Club Femení d'Esports de Barcelona doncs, va iniciar i desenvolupar molts esports diferents i, per tant, van ser unes impulsores en els anys 30 de l'esport femení. Moltes dones d'aquella època, de la dècada dels anys 30, van començar a practicar esport com atletisme, com tennis, com bàsquetbol, com gimnàstica, com natació, gràcies a la iniciativa del Club Femení d'Esports.
Em deies, es practicaven diferents esports. Quins esports i quines activitats culturals a banda de l'esport també s'hi feien?
Doncs aquestes que dèiem una mica, no? El Club Femení d'Esports va començar doncs, amb aquesta idea. Elles deien, és molt interessant això, l'expressió que utilitzaven en el primer, perquè van crear un butlletí que publicaven també i que sortia periòdicament, i deien en aquest butlletí, en el número 1, que era un club raonablement feminista. Això
raonablement,
s'ha d'entendre en l'època, diguem-ne, ara ja no diríem raonablement, perquè ja s'entén que ser feminista és raonable, no? Però en aquell moment, doncs, en un ambient, en un escenari d'una hostilitat important per part de la masculinitat hegemònica i general del país, doncs ho presentaven d'aquesta manera. Som feministes, però som raonables, no? No som feministes extremes, no?, en aquest sentit, que això podia crear més hostilitat encara, sinó que som feministes raonables. I en aquest sentit, doncs, elles van pensar que la importància del feminisme estava també en la formació de les dones perquè les dones destaquessin igual que els homes en la societat del moment. I això volia dir doncs, fer diferents activitats, com dèiem abans, no només de tipus esportiu, que també perquè conrear el seu cos era molt important i les alliberava, i eren més fortes des del punt de vista físic, sinó també ser més fortes des del punt de vista cultural, intel·lectual, i per tant formar-se en aquest sentit.
Clar, ara em deia raonablement feminista. Si a finals de la dècada del 1920 no era molt habitual que les dones, per exemple, fessin esport a Catalunya o a la resta de l'Estat, es pot considerar, i això ho hem parlat a l'inici d'altres seccions, quan parlàvem de l'inici de les creacions de clubs, parlem de dones de classe benestant?
Clar, aquesta també és molt interessant i aquest és un canvi també important, un canvi de sentit des del punt de vista de que aquest club no només ja a finals dels anys 20, principis dels anys 30, no només anava dirigit a les classes benestants, les persones adinerades, les famílies, com que la majoria de les dones no feien esport, qui podia fer esport és qui es podia permetre doncs, estar en un club i pagar una quota, per exemple, o tenir temps per practicar esport, sinó que anava dirigit a totes les dones. Per tant, podríem dir que el Club Femení d'Esports va ser un club creat per una certa èlit intel·lectual, aquestes tres dones i altres, per exemple, l'Anna Murià, no?, que va ser secretària del club i que va ser una escriptora molt i molt important a Catalunya, sinó també dirigit a les classes populars. Podríem dir que era un club de tall popular.
Per tant, s'administrava a partir només de les quotes de les mateixes sòcies? L'administració no hi entrava?
Efectivament, s'administrava només a partir de les quotes de les pròpies sòcies. S'ha de dir, com la majoria dels clubs esportius d'aquella època, no existia una... Des del punt de vista de l'administració pública, no existia inversió pública amb diners públics per al desenvolupament de l'esport, encara en aquell moment, però el Club Femení d'Esports, efectivament, va ser així i per això també va patir diversos moments, diguem-ne, de problemes econòmics relativament importants. És veritat que a partir de 1931 i de, sobretot el 32, després amb la Generalitat Republicana, atès que la major part de les persones que conformaven aquest club eren d'ideologia d'esquerres, republicana, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, en aquell moment feministes i progressistes, no? Doncs van tenir alguns ajuts, sobretot des del punt de vista material. Per exemple, doncs, van poder estar en una seu nova a partir dels anys 30 a la plaça d'Espanya, en el que eren en aquell moment les termes de l'exposició universal que s'havien construït a tocar de la plaça d'Espanya, i allà tenien una petita piscina. És a dir, que l'administració republicana, la Generalitat Republicana, les va ajudar des d'aquest punt de vista, però no amb diner directament, no amb subvencions, no? Sinó que vivien de l'any 1929 aquest club tenia ja unes 1.200 associades, que és molt important a finals dels anys 20 un club esportiu d'aquest tall tenir tants i tants socis, no? Tantes sòcies. Les quotes d'aquestes associades, que eren quotes, com has dit abans, era un club de tall no benestant, sinó popular, les quotes eren de 2 pessetes mensuals, per tant, tampoc eren molt...
2 pessetes de les hores, també.
Clar, 2 pessetes de les hores. Però en aquell moment, doncs, no era molt, molt important aquesta quota, vivien només dels diners de les seves associades, d'algunes de les activitats que podien fer de pagament, i, per tant, van viure alguns moments de crisi o de problemes econòmics importants, però se'n van anar sortint.
Ens explicava, Xavier, que a part de ser un club esportiu, era un club també intel·lectual. Per tant, deixa'm preguntar-te quina visió tenia del món aquest club.
Clar, tenia una visió del món, dèiem, progressista, molt centrat en l'alliberament de la dona i molt centrat, per tant, en una visió molt republicana, també de tall catalanista. Diguem-ne que podríem definir-ho com un club feminista, republicà, progressista d'esquerres i alhora també catalanista.
Estava pensant, per tant, després de la República ho hauria passar fatal.
Bueno, va desaparèixer, clar. Ho va passar molt malament per aquestes 3 raons, bàsicament, no? I perquè la veritat és que les seves directives i bona part de les seves associades tenien vinculacions, i durant la guerra, evidentment, era difícil no vincular-se amb un costat o amb un altre, doncs tenien vinculacions amb el republicanisme, algunes amb Esquerra Republicana de Catalunya directament, amb els partits del Front Popular, i per tant això els hi va passar una factura molt important a partir de l'any 1939.
Abans de la guerra, però, precisament per aquestes idees avançades, per aquest feminisme, per aquest alliberament de les dones, per aquest progressisme, sí, el club era mal vist?
Era mal vist, sobretot a finals dels anys 20, pel seu feminisme. I des d'aquest punt de vista, si et sembla, llegiré un petit fragment que és molt interessant, que es va publicar a la Nau dels Esports el 1930-31 i que va signar precisament l'escriptora Anna Murià, que va ser, com he dit abans, secretària del club. Un petit fragment que parla precisament d'això, de com era vist aquest club per la societat catalana de l'època. I diu: "És clar que, ben mirat, no és estrany que al principi es demostrés hostilitat al club. Ens diem moderns i aquest qualificatiu implica una ampla comprensió i un gran respecte envers tots els actes aliens i una diferent rebuda a totes les idees noves. Però portem encara un feixuc llast de rastres cegats en l'evolució moral. Un club de dones i per fer esport, què és això? I quedar vagant per Barcelona el fantasma d'un club femení d'esports conreador de dones masculinitzades amb bons bíceps i poca lletra al cervell." Això és el que elles mateixes deien, que la societat, o una part de la societat catalana, hostil a les activitats de dones feministes, emprenedores, amb força, amb ganes de fer esport, amb ganes de culturalitzar-se, amb ganes de ser tan potents i tan importants com els homes, doncs pensava una part de la societat en aquell moment.
No és la primera vegada, si no recordo malament, Xavier, que com a crítica a l'esport femení en aquesta secció ens llegeixes algun fragment que es parla de la masculinització de la dona.
Sí, aquesta és una part, una només part important, de les crítiques que durant tota la primera meitat del segle XX, i jo afegiria, i alguna secció més endavant en parlarem, que també en la segona meitat del segle XX i fins als nostres dies, que és el que anomenem com l'androgínia, no? La possibilitat que si una dona fa esport, doncs desenvolupi el seu cos i aquest cos es comenci a semblar el que tradicionalment s'entén com un cos masculí o masculinitzat. I això, clar, des del punt de vista d'algunes persones, li treu feminitat en aquest cos, en aquesta persona, i no és bonic, no és femení, no és delicat, no s'acosta, no s'assembla als cànons de bellesa que molts homes tenien en aquell moment sobre el que havia de ser una dona bonica.
Clar, entenc que abans parlàvem, o hem parlat fins ara molt, de la part intel·lectual, si parlem també de la part esportiva, per de la importància d'un club com aquest, també rau en el fet que van ser pioneres en molts esports, no?
Sí, efectivament, van ser pioneres en molts esports. El Club Femení d'Esports inicialment va començar en la part esportiva, la part intel·lectual o cultural, ja ho hem dit, en la part esportiva, fent classes de gimnàstica i classes de natació per a les dones. Les classes de natació, com que no tenien piscina, inicialment les feien un cop per setmana al Club Natació Barcelona. El Club Natació Barcelona els hi deixava la seva piscina per fer això, no? Però després, ja a partir de 1930, 1931, van començar a desenvolupar-se seccions noves diferents d'esports per a dones que molt sovint no havien estat desenvolupades en altres clubs esportius que també tenien seccions femenines. Aquestes activitats esportives, doncs, a part de la natació i la gimnàstica, eren el bàsquetbol, tenia un molt bon equip de bàsquetbol, i sobretot va destacar molt en l'atletisme. Aquí van haver-hi, doncs, realment persones que van guanyar competicions importants, vull dir, campionats de Catalunya i campionats d'Espanya de l'època, que eren els primers, a partir de l'any 30-31 van fer els primers campionats d'atletisme femení a Catalunya i a l'estat espanyol. Abans no s'havien fet aquestes competicions perquè l'atletisme es considerava que era una activitat massa agressiva, massa exigent físicament per les dones, no? Per tant, en el camp de l'atletisme, en el camp del bàsquet, en el camp del tennis, la Carola Fabra, per exemple, va ser professora del Club Femení d'Esports de tennis, no? En el camp de tots aquests esports, en l'esgrima també, van desenvolupar activitats importants, amb competicions importants, i van obrir un camí cap al futur de l'esport de les dones en aquest país.
No? Mira, això que deies ara, ho trobo de cap de l'importància, a més un dia com avui, que també ens hem queixat des d'aquest programa, que s'han colat les filtracions de Jennifer Hermoso, que ha donat a la Fiscalia, etcètera, etcètera. Però quan parlem de l'esport femení en aquest país, molts ens referim gairebé com a cosa nova, i diem, per exemple, que la secció femenina del Barça ha potenciat d'una manera espectacular els darrers anys el que és l'esport femení, i sovint oblidem, no?, que gent com la que ens anomenaves abans van ajudar a consolidar aquest esport femení tant a Catalunya com a la resta d'estat, no? Això va ser així?
Tens tota la raó, i a més per això fem aquestes seccions amb aquests temes, diguem-ne, no? Per recuperar la memòria de que moltes de les coses que actualment ja comencem a entendre com a normals o que ja entenem com a normals provenen de la lluita de persones de fa unes quantes dècades que en aquell moment no era tan normal fer el que van començar a fer, no? I és així. El Club Femení passa una cosa, que hi ha la guerra pel mig, l'any 39, i la dictadura del general Franco. I, per tant, es trenca una dinàmica a partir de 1939 que s'havia iniciat a finals dels anys 20 i durant els anys 30. Però, tot i així, moltes de les dones que a partir, sobretot ja dels anys 50 i 60, durant la dictadura de Franco, van fer esport, recordaven o havien tingut vinculació, o algunes fins i tot directament havien estat sòcies o vinculades al Club Femení d'Esports, i no només al Club Femení d'Esports, per ser justos, aquest és el protagonista d'avui, però moltes seccions de dones atletes del Club Atlètic de Sabadell o de Terrassa o de qualsevol altra ciutat de Catalunya també van treballar i impulsar l'esport d'una manera important.
Ho dèiem abans, entenc que va ser durant la dictadura o just els anys posteriors després de la Guerra Civil Espanyola. De totes maneres, com va ser el final d'aquest Club Femení d'Esports de Barcelona?
Sí, va ser així, perquè ja a partir de... ja durant la dècada dels anys 30, 1933-34, comença a haver-hi una certa davallada de sòcies, perquè la societat catalana tampoc, doncs, es va començar a normalitzar una mica més l'esport femení, i per tant el Club Femení d'Esports va seguir-se mantenint, però no era l'únic pol d'atracció per les dones que volien fer esport, i sobretot durant la Guerra Civil va baixar molt la seva, evidentment, no?, la seva activitat, i l'any 1939, amb la penetració i amb l'ocupació per part de les tropes franquistes de Catalunya, doncs va haver de deixar de practicar i de desenvolupar les seves activitats. El club es va tancar, algunes, per exemple, Anna Moriano, van a l'exili, algunes de les seves protagonistes van haver de marxar, d'anar a l'exili, van ser perseguides, i altres, senzillament, doncs, van haver de dedicar-se a altres coses.
Et deia, m'he apuntat una pregunta pel final.
Sí. L'estic esperant,
eh? Em deies, Xavier, el nom de tres dones. Mm-hmm. La història les ha oblidat?
La història, malauradament, en general, ha oblidat les dones, efectivament. En realitat tenim la idea de que la història, perquè el món ha estat dominat pels homes, ha estat una història masculina o masculinitzada fonamentalment, i no és del tot cert, perquè sempre hi ha hagut, per sort, moltes dones que han lluitat per la igualtat i per la justícia social i per la justícia des del punt de vista de gènere, que han estat oblidades perquè en el seu moment també van ser invisibles. Recuperar-les, jo crec que és un deure i és una tasca que intentem fer des d'aquí, també.
Xavier Pujades, nosaltres que t'ho agraïm, doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport, Blanquerna, Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies per tornar-nos a portar aquesta ruta a la caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.